10 minuts, molts temes sobre la taula. La nostra roda de portaveus continua gairebé. Començarem pel que és més d'actualitat, que és el que va succeir a la tarda vespre, del qual en parlàvem també amb la Mari Carmen Ortega fa uns moments, mentre les educadores anaven en direcció a Barcelona. Però la nostra roda de portaveus continua amb Mònica Gallardo, de Junts per Sitges. Mònica Gallardo, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Comencem per ahir la tarda, per aquesta reunió que mantenien els representants de les diferents forces polítiques de Sitges amb les educadores de les llars d'infants i amb aquest assumpte que de fa dies segurament obre moltes reflexions des d'aquesta, com ho diríem, aquestes patates calentes de les externalitzacions, gairebé diríem vistes així d'una manera molt genèrica, sigui quina sigui, fins a la qüestió específica de la història de la gestió de la llar d'infants i de com ara les educadores es troben gairebé, diríem, en aquest atzucac de no saber massa per on sortir. Quina sensació veu tenir a l'acabar aquesta reunió?
Tristesa infinita. D'una tristesa infinita que no haguem tingut la capacitat, després de tantíssims anys, de solucionar, de millorar, de tenir una visió ferma, valenta i contundent amb les reclamacions. Jo crec que no només que són les principals i prioritàries ara, jo crec que la situació en la que ens trobem ens ha de fer reflexionar no només per les condicions de les treballadores de les llars d'infants, que a més no són només el col·lectiu d'educadores, sinó que també la resta de persones que hi treballen, a la cuina, a la neteja, etc, sinó del projecte educatiu en si, és a dir, el que nosaltres pensem que ha de ser un servei que tots coincidim, que és un servei públic que considerem essencial, i com hem tractat amb els anys aquest servei, no? És veritat que hi ha hagut moltes connotacions diferents, amb etapes diferents, però aquest govern tenia moltes oportunitats que no ha complert. La primera, la seva promesa de treballar per la municipalització, per la gestió directa de les llars d'infants. I després la manifesta incapacitat de trobar una solució davant dels avisos constants de tot el col·lectiu, perquè ara estem en aquest atzucac, com deies, Vicenç, al final del camí, però aquesta crisi i les advertències, els advertiments del col·lectiu no venen d'ara, ni d'ahir, ni d'abans d'ahir. Fa molts mesos que això s'arrossega i hi ha hagut una incapacitat total de trobar una solució. Una vegada més, amb el tema de les llars d'infants, hi hagués hagut una oportunitat perquè no ahir, quan no tenien cap solució damunt la taula, sinó tots plegats, féssim un pacte de municipi, no? Allò que m'agrada a mi dir, és a dir, a mi em fa molta gràcia quan la gent diu que és dialogant, i, és a dir, aquesta qüestió necessita un gran pacte de municipi i dir, escolta'm, els mínims de qualitat, els mínims de recursos econòmics que necessita un servei com aquest és aquest, i ho pactem i ens reconsegrem. I hi hagi qui hi hagi el mandat que ve, les llars d'infants tindran la garantia de tenir aquestes condicions. No han volgut, una vegada més, no? I a més, ens preocupa moltíssim.
M'aturo un moment aquí.
Sí?
Perquè quan dieu no hem volgut, i m'agafo la conversa que hem mantingut a la primera hora de programa, entenc que tots els grups polítics van mostrar un compromís, però, si no tinc mal entès, les educadores ens deien que el que els agradaria és que aquest compromís es manifestés per escrit, que hi hagués un compromís ferm, allò escrit per tothom. No tothom s'hi ha volgut afegir en aquesta proposta per escrit?
Nosaltres hem anat a pams, no? Perquè com que ens agrada treballar amb rigor, el que vam fer ara, just avui fa una setmana, tres dels grups de l'oposició...
Exacte, que van manifestar el ple.
Exacte. Fixeu-vos com són les coses, eh? Vam demanar per escrit una instància formalment amb tota la documentació que nosaltres ens ha de recolzar la voluntat de trobar una solució a aquest conflicte, perquè el que no farem és fer brindis al sol i dir coses que no poden ser. Tot i que el govern ha dit mentides, és que s'han dit mentides en aquesta qüestió.
Ara després ho comentem, però aquesta petició que fèieu...
Fèiem una petició.
Per poder tenir la documentació...
Per poder sostenir la demanda concreta, en base a la qual fonamentar l'acord al que hauríem d'arribar. És que estem a dimecres, una setmana després, i aquesta documentació... Vaja, ara aquest matí encara no he mirat el correu perquè he tingut altres coses, eh? Aquesta documentació no ens ha arribat.
Què és la documentació, aquell informe sobre la municipalització que comentava el regidor d'Educació?
Fixeu-vos, eh? Un informe que sabem que el va explicar de viva veu i es va explicar en aquell comunicat que es va difondre el dilluns, un informe de municipalització de l'any 21. Clar, el context de l'any 21 a l'any 23 no té res a veure, perquè entre d'altres coses, entre moltes d'altres, les ràtios, el número d'infants que van a les llars d'infants, en alguns casos s'ha més que duplicat. A més, tenim el tema de la gratuïtat. Per tant, el context econòmic, el context de millores que pugui tenir l'empresa que gestiona, no té absolutament res a veure. Per tant, no cal fer un màster en gestió pública per saber que un informe de municipalització de l'any 21 és paper mullat al febrer del 23. No volen reconèixer això, però és més, és que els informes jurídics sota els que sustentava el regidor David Martínez explicant i argumentant que és impossible aturar una licitació, que no es pot, no els hem vist. No els hem vist. On són aquests informes? On són aquests informes? Si és que en aquest mateix comunicat hi havia, no sentències, perquè són notes jurídiques el que s'adjunta en aquest comunicat, hi havia notes jurídiques que sustentaven casos en els que l'Ajuntament pot fer possible la millora de les condicions d'un col·lectiu, d'un servei essencial, perquè els plecs contemplin d'alguna manera aquesta millora amb el contracte. És que és un despropòsit darrere d'un altre,
Vicenç. Estic una mica d'aquest fil, a veure si també, sobretot per als oients, poden tenir alguna cosa en clar. En el ple municipal, vostès varen ser un dels grups polítics que varen dir en veu alta que aquesta licitació es podia aturar. Recordem el regidor d'Educació d'Ensenyament que els va dir que això no era cert i que vostès sabien que això no podia ser així. Pot ser o no pot ser?
Nosaltres hem fet consultes. És veritat?
Per això us pregunto.
És veritat que és molt complicat aturar una licitació. Clar que és complicat. I es pot aturar argumentant una qüestió d'interès general. Nosaltres considerem que el futur del servei de les llars d'infants és una qüestió d'interès general. Sabent que hi ha molts problemes tècnics jurídics per fer això, el que nosaltres vam fer ahir és mostrar la nostra postura i jo em vaig dirigir directament a l'alcaldessa i li vaig dir: alcaldessa, nosaltres aquí som polítics, tenim un equip tècnic. Et demano que aturis aquesta licitació, tindràs el compromís i la complicitat de tots els grups de l'oposició. Nosaltres serem al costat del govern perquè des del punt de vista polític es pugui sostenir les conseqüències que suposi aturar una licitació, perquè jo els hi vaig preguntar, heu calculat, heu calibrat, perquè es parlaven d'indemnitzacions a l'empresa que s'ha presentat. Heu calculat quan? És a dir, són tot un seguit de preguntes amb respostes que no estan damunt la taula. Per tant, tot això ens fa, diguéssim, que donar pistes que aquí hi ha moltes coses que no s'estan explicant.
És a dir, a partir del que em dieu, és, no sé si podem interpretar que no us van convèncer massa les explicacions.
Gens. Clar, i és que a més la gran proposta de l'alcaldessa és iniciar una comissió d'estudi per una nova municipalització. Home, evidentment, clar que sí, entre d'altres coses perquè l'alcaldessa i els seus socis de govern hi estan obligats, perquè es van comprometre a fer-ho. És que això no és ni discutible. Clar que s'ha de mantenir de nou un estudi per la municipalització que teòricament garantiria les condicions de les treballadores. Això s'ha d'actualitzar la que tenim del 21, però en paral·lel a això tots sabem que aquest procés és llarg. Què fem amb les educadores durant aquest any i mig, 9 mesos, que duri tot això? La meva pregunta és, què ha fet aquest govern durant 3 anys i 9 mesos? Perquè recordem que en el mandat anterior, el senyor Terrado, que ahir també argumentava motius, ja ho era el regidor. Per tant, no poden dir que han entressat. I una cosa que no ens agrada més i que li demanem formalment al govern que no digui més, quan es vol defensar davant de les educadores, els diu, bueno, és que, clar, hem fet coses, hem pagat una sentència judicial. Però què vol dir que hem fet coses? És que les sentències judicials són d'obligat compliment? Faltaria més que no paguéssim les sentències judicials. Clar, això no és un guany, això no és un mèrit que tu et puguis atribuir com a govern, no? Per tant, jo...
Sí, perquè al cap i a la fi, com li vam dir al regidor, el mèrit va ser de les treballadores que van iniciar un procés que les va desgastar de dalt a baix.
Efectivament.
I al final la justícia els va donar la raó.
A mi no m'agrada expressar-me en aquests termes, Vicenç, però després d'haver tingut converses, perquè evidentment hi hem parlat amb les educadores i estones llargues, jo tinc una sensació d'impotència tremenda, no? Perquè una vegada més hi hauria l'oportunitat de dir, va, aturem tot això, i assumim tots la ressaca que pugui comportar-ho, assumim-ho. Jo ho dic públicament aquí, però és que no volen, Vicenç, i per tant penses, és que és un malauradament un cas més del desori, del desnord que hi ha en aquest govern, no? És a dir, no és carn ni és peix, per una banda la bandera de la municipalització, la bandera del feminisme, però és a dir, quina ocasió més important tens davant teu amb un col·lectiu especialment feminitzat com per posar en valor les condicions d'aquest col·lectiu, que és vergonyós el que cobren les educadores de les llars d'infants. És que és vergonyós. No pot ser que hagin passat 3 anys i 9 mesos i no haguem millorat i no haguem fet res en tot això fins que no hi ha hagut una crisi. És a dir, quan es governa, tu, és evident que et salten crisis, clar que en salten, però tu has de tenir una previsió i una capacitat de gestionar el dia a dia en els temes que saps que van bullint, no? És a dir, tots els ingredients que poses a la recepta, saps que en algun moment, si no els controles bé, se't poden cremar. És que està saltant tot, Vicenç.
Ahir hi havia tècnics en aquesta reunió?
Sí, sí, perquè ho vam demanar nosaltres, eh? Perquè a més vam demanar que hi hagués serveis jurídics, perquè al final, clar, el que no podem fer els polítics és començar-los a dir coses que no sabem.
La resposta dels tècnics i dels serveis jurídics us va convèncer?
Clar, la resposta jurídica venia per part del gerent. Hi havia una altra persona dels serveis jurídics de la casa, molta experiència en aquesta casa, que em permetràs que, com que no és públic, jo no digui el nom, però a mitja reunió va marxar. No sé quin és el motiu pel qual va marxar a mitja reunió, eh? No sé si és que... No ho sé. En qualsevol cas, les respostes jurídiques es va donar en tot moment al gerent municipal. Jo crec que no ens van convèncer ni a l'oposició i tampoc van convèncer les treballadores, no? Van ser gairebé 3 hores.
Ho dic perquè ens movem en aquesta sensació general de frustració col·lectiva.
Clar, i ostres, és que...
Per part de tothom, eh? Perquè aquella sensació de... Sí, tothom reconeix, però a la vegada tothom està en aquest parany ficat. Que...
És aquest frontisme i aquesta opacitat que jo crec que no treu cap a res. Però no hi ha manera, eh? No hi ha manera, però, escolta'm, el de la llar d'infants, perquè és un tema molt gros i perquè afecta en el dia a dia d'un col·lectiu molt important, i de les famílies i de les criatures. Però és que ja ho saps que n'hem parlat més d'una vegada, Vicenç. És que, malauradament, tenim molts altres exemples. No sabem què està passant amb el Club Natació, i això ens preocupa molt, també. Ahir atribuïen el fet de, tornant a la llar d'infants, de que només s'ha presentat una empresa. És que això ens hauria de fer saltar el llum d'alarma. Per què en un municipi com Sitges només es presenta una empresa a gestionar?
La darrera vegada tampoc se'n presentava massa més i va quedar aquesta per pròrroga forçosa.
Què ha passat amb el tema de les consecutives licitacions, amb el tema de l'escola de música, que tampoc s'ha explicat? Alguna cosa no estem fent bé? Alguna cosa està passant amb com es fan els plecs, en com ens ofertem a les empreses que han de gestionar serveis que són essencials pel nostre municipi. Tenim un problema molt gros i no es vol assumir.
Vaja, des del desconeixement, és allò, quan poques empreses es presenten és perquè l'oferta no els deu resultar
gens atractiva. No som atractius. I, ostres, amb el tema de l'escola de música, no? Per exemple, en un municipi com Sitges, doncs, escolta'm, moltes empreses haurien de voler venir a lluir la seva gestió, el seu programa pedagògic en un àmbit cultural en un municipi que presumeix d'això, no? Amb el tema de les llars, bueno, és que, clar, ja ho sabem, és que, malauradament, és un tema... De motxilla històrica, i ara que hi havia, doncs, marge, que el tema de les lleis superiors són, diguéssim, més laxes en segons quines coses, una de posar-se a la taula i no parar. Bueno, és que, clar, jo, per exemple, soc molt tossuda, amb això, i quan he tingut moments de responsabilitat de gestió, he preguntat 25 vegades les coses a 25 persones diferents, si cal, perquè sempre hi ha una escletxa, Vicenç.
El que passa és que si ara és... Les educadores convoquen la vaga, tampoc ningú us podrà dir en veu alta que d'aquesta convocatòria de vaga en puguin treure alguna solució.
No, aquest és el problema. És que nosaltres no volem que les treballadores vagin a la vaga,
Vicenç. No, és que això és que... ja sobreentenem que ningú vol que les treballadores vagin a la vaga.
Jo tenia l'esperança...
Però en el sentit de si la vaga podés servir per resoldre alguna qüestió, però des d'aquest punt de vista...
No, jo no m'atreveixo a dir com reaccionarà el govern. Jo, digue'm càndida, però jo tenia l'esperança que ahir quan... Jo li demanava formalment, atura-ho, alcaldessa, serem al costat del govern per acompanyar tot el que suposi d'econòmic. És que no, que hi ha aquest frontisme i aquesta opacitat i que no hi ha manera. Aleshores, tot això són regals, que els hi quedaran, jo espero que ells no, però que quedaran al proper mandat. I els hauran de gestionar. S'hauran de gestionar i entomar amb valentia i des del primer dia, perquè, clar, ara, a 3 mesos, que acabi això, en fi, no sé.
Ja que ho heu apuntat, com creieu que podria resoldre's l'assumpte del Consorci del Club Natació?
Amb una gestió externa. Nosaltres pensem que, malgrat que és complicat, hi ha d'haver solucions per conveniar a una empresa que gestioni amb garanties i amb capacitat que sigui un servei sense grans dèficits les instal·lacions del Club Natació i que, a més, el club tingui dret, gràcies a un altre acord, a un altre conveni en l'àmbit municipal, a l'ús X que es negociï perquè, sobretot, els equips federats que van per aquests mons de Déu donant-nos bones notícies, no?, en el seu dia a dia esportiu, puguin continuar exercint la seva activitat i que un club gairebé centenari doncs, tingui la possibilitat de continuar formant part de l'elenc esportiu d'aquest municipi. No?
Entenc que vendre no, externalitzar-ho?
Nosaltres no som partidaris de vendre aquest patrimoni. Després dels diners que li ha costat al poble de Sitges el consorci del Club Natació, ara no és moment de vendre'ns-ho i sobretot de malvendre'ns-ho perquè això és el que ens arriba, que una altra vegada més no tenim la certesa, no? Home, si jo diria, home, vendre-ho no, home, estaria bé vendre-ho si resultés que en aquests moments estem a punt d'inaugurar una altra instal·lació municipal que supleix una piscina on es pugui anar a entrenar, perquè és que si demà el Club Natació tanca, la gent que fa natació no podrà fer natació entesa com a entrenament esportiu. És a dir, és veritat que tenim la piscina municipal, però que té unes limitacions i que serveix per aprendre a nedar els nens i les nenes, que serveix per fer activitats com l'aquagym, però que res té a veure amb la piscina del Club Natació. En aquests moments a nosaltres vendre ens sembla la pitjor de les solucions pel club.
Com que fonamentalment el que s'ha posat sobre la taula és qui paga què i la valorització, diguem-ne, d'aquest munt de serveis que s'han donat al llarg d'aquests anys, és clar, vull creure que un dels principals problemes és que el Club Natació li quedi a pagar una quantitat que no pugui assumir mai.
Però aquesta és una qüestió que s'ha de tractar per separat, és a dir, hem de tenir la capacitat de no fer tot un brot tot a dintre d'un mateix sac. El Club Natació té un problema greu, que evidentment ha de sobretot solucionar ell sol, amb l'acompanyament que calgui, i jo crec que l'administració pública, en aquest cas, i l'Ajuntament ha d'estar per fer costat i per acompanyar, però la primera obligació de l'Ajuntament en aquests moments, no ens enganyem, és solucionar la gestió del futur del patrimoni que passarà a mans municipals un cop es dissolgui el consorci. Per tant, s'han de separar les qüestions. El preconcurs, o no sé si ara hi ha un concurs de creditors del club, és una qüestió, però és que nosaltres hem d'anar més enllà. És aquella mirada llarga, és que hem de pensar què farem amb les instal·lacions del Club Natació Sitges.
Perquè, evidentment, qui se les quedi o qui se'n quedi la gestió haurà de fer una inversió important allà.
Clar. Clar. Però fixa't tu que n'hem tingut de diners en aquest mandat, Vicenç, i com els hem desaprofitat, perquè pregunto jo, quin és el llegat d'aquest govern? Clar, a mi m'agrada fer aquest exercici, quan parlo amb veïns i veïnes, és a dir, a veure, quin és el llegat del govern més enllà de les etiquetes i les descripcions, moltes vegades buides de contingut? Per què recordarà Sitges el govern encapçalat per Aurora Carbonell? Se'm fa difícil, és a dir, perquè al final tu penses en alcaldes, en altres alcaldes, i hi ha coses que t'agradaran o coses que no t'agradaran. Però hi havia projectes, hi havia full de ruta, i al final, doncs això, una fulla de serveis, no? Al final del mandat, a mi se'm fa difícil, no? No se'm fa difícil en negatiu, i no m'agrada donar missatges negatius, no? Però és que clar, és que fixa't tu que ara estem a les portes del Carnaval. El Carnaval, la nostra festa més multitudinària, competint amb la més estimada, amb la Festa Major. I ahir, per exemple, m'enviaven coses que estan passant a les xarxes i em deien clar, és que no sabem encara què passarà, sóc jove, no sé quina activitat o quina oferta d'oci tindré les nits, i en paral·lel, el regidor de Tradicions i Festes, el David Martínez, que s'està convertint en protagonista malauradament aquests dies, dient, bueno, és que no passa res, aquí dimiteix la Núria Escarp, la presidenta de la Comissió del Carnaval, i no passa res. Home, jo crec que s'està evidenciant que sí que passa. Segurament si tinguéssim una comissió de Carnaval com Déu mana, tindríem molt clara la programació dels actes alternatius i complementaris més enllà de les rues, no? Un altre exemple més del desori, és a dir, bueno, les entitats remant, suant com sempre per tirar endavant el que els hi toca, que són les activitats a dintre de les seves entitats, les colles i les rues, i tota la resta de coses del Carnaval, què? Ara decidint que si lloguen una carpa, que si no, que si la posem... No ho sé, Vicenç, és que costa d'entendre i costa d'explicar, no? Però una vegada més, és allò que no hi ha desgovern permanent, és allò, és la improvisació i la improvisació darrere la improvisació, i quan tu improvises moltes vegades has de fer pedaços, i quan fas pedaços alguna vegada el pedaç és fort i aguanta i d'altres peta i es trenca, i portem masses costures obertes en aquest mandat, masses costures obertes en aquest mandat.
Les prioritats del pressupost
En fi. En fi.
Fa Mònica Gallardo aquella expressió de cara de dir posa-t'hi com vulguis, que no tinc...
És que no sé per on començar. Què? Perquè, clar, jo no sé, no veig... aquell, em sembla que vaig utilitzar-ho perquè no me'n recordo de memòria, eh? Però el govern que utilitzava allò dels liles, els no sé què, jo no hi veig Albert Esperança en cap lloc en aquest mandat, en aquest pressupost, en cap lloc, perquè al final no s'ha complert pràcticament res del que es va comprometre, no? Però és que és igual que vagis a l'àmbit social, és igual que vagis a l'àmbit de la mobilitat. És que no tenim pla de mobilitat, Vicenç. Tenim a la presidenta de l'AMTU. La presidenta de l'AMTU és l'alcaldessa de Sitges. Estem a febrer del 2023. Sitges no té un pla de mobilitat, que és una de les qüestions imprescindibles per donar resposta a allò que demana, per exemple... Bueno, demanem tots els sitgetans, perquè això... Tot arreu la mobilitat és una cosa molt tensionadora. Però a Sitges també necessitem solucionar aquesta qüestió. I fixa't, parlen de que sí que estan al costat del sector turístic i que tenen les seves demandes. Una de les coses que va demanar el Gremi d'Hostaleria, però no aquest estiu, sinó l'anterior ja, és fer un aparcament amb un shuttle, amb una llançadora que pogués portar la gent a la platja, perquè ara s'ha guanyat espai als cotxes, al passeig, cosa que a mi em sembla molt bé. És que ni això hem pogut fer. És a dir, imagina't, és a dir... I Sitges, per molt que vulguem posar les xifres com vulguem, està perdent fidelitat, està perdent prescriptors, persones que els resulta incòmode venir a la platja a Sitges o venir a dinar, perquè és que no els hi posem fàcil, no?
Sí, per tant, encaixaria això amb les xifres que s'han donat?
Bé, és que no... La realitat, és a dir, clar, nosaltres ara no tenim capacitat de tenir, evidentment, demanar estudis. Clar que ha vingut molta gent a Sitges, però hem de fidelitzar la gent que ve a Sitges, oi? A mi m'agradaria que qui ens escolta fes un exercici, que segur que el fan, I em sembla que alguna altra vegada us ho he explicat, d'anar a les botigues, d'anar als restaurants i de parlar directament amb els botiguers o amb els empresaris dels comentaris que han rebut aquest estiu per part de turistes francesos d'aquí o de visitants de Barcelona que han dit que no tenen ganes de tornar a Sitges. Perquè Sitges no està com havia estat anys enrere. Sitges no està net. Sitges és incòmode per aparcar quan es ve a l'estiu o quan es ve quan sigui. I no hi ha hagut solucions potents a aquestes demandes i a aquestes necessitats pel municipi. I creiem que s'haguessin pogut treballar i que amb pressupostos consecutius de més de 50 milions d'euros més 40 milions d'euros de romanent, tot això s'hagués pogut tirar endavant. I no s'ha fet. Aquestes qüestions no s'han fet. Llavors, jo penso, busco altres coses, perquè no s'ha volgut o s'ha cregut que això no era prioritari. Anem a altres qüestions que són crisi. Les entitats. El Prado i el Retiro, que ara, per exemple, sobretot van a velocitats diferents i amb necessitats diferents. Moltes vegades he pensat, i així els he traslladat, quina gran oportunitat hem perdut de conveniar d'una manera diferent la nostra relació municipal amb Prado i Retiro i d'una vegada per totes ser capaços de portar els recursos que haguessin fet possible, que haguessin tingut en perfecte ordre de revista les entitats i que no haguem de patir cada vegada que s'ha de fer una xatonada, cada vegada que s'ha de fer una festa de Cap d'Any. Jo no sé si la gent és conscient del que pateixen les entitats cada vegada que han de fer una cosa les entitats. Ara, amb aquests diners, a cap persona del govern o a la pròpia alcaldessa se li va acudir, escolta, va, fem un pla, aportem diners a les entitats i solucionem d'una vegada per totes les mancances que ens permetin donar resposta a dos llocs que, a més, fan de suplència de les instal·lacions que nosaltres no tenim.
Una certa municipalització?
Bueno, a mi no m'agrada... Sí, podria dir-se així, però a mi no m'agrada parlar de municipalitzar el Prado i el Retiro. Jo m'estimo massa les entitats de Sitges.
Ho dic perquè en el seu moment els convenis també van generar molta tensió sobre l'ús que en feia l'Ajuntament, allò dels dies. Tens tants dies l'any i no fas servir els que vols i tornes quan vols.
Però escolta, Vicenç, és com tot. Clar que això significa que és una municipalització, que és donar un accés més recurrent a les entitats per part d'activitats que generi el municipi i el poble de Sitges.
Ho mateix, alguna cosa com el que va fer el Liceu després de cremar-se.
Per exemple. Però és que, clar, tot això s'ha de pensar. Vull dir, no sé, escoltar i parlar i seure. I ara, un tren més que ha passat, no? Un tren més que ha passat perquè no sabem com seran les xifres.
És a dir, entendríeu que el futur del Prado i del Retiro hauria de passar, d'alguna manera, per una solució conjunta participada amb l'Ajuntament?
Si l'entitat no té capacitat per tirar-ho endavant ella sola, alguna solució s'ha de trobar, home, evidentment. I si tu tens recursos econòmics per fer-ho, clar, si no en tens, no, evidentment, no pots prioritzar una despesa extraordinària a una entitat. Però és que ara n'hi havia de diners. És que n'hi havia molts de diners i ara... clar, quan a vegades converses, no, i penses, què faries amb aquests diners? Doncs, per exemple, seure a taula i estudiar ben bé com s'haguessin pogut abocar aquests recursos a les entitats, no? I hem anat sempre allò al límit, no? És allò, hem pagat coses perquè ens han obligat les condicions.
És a dir, entreu que d'alguna manera, plantejat de la forma que fos, l'Ajuntament hagués pogut participar en el seu moment d'una manera molt activa, en el sentit de dir, vinga, tenim els diners, agafem el retiro i que la remodelació sigui una remodelació,
bueno, doncs per què no?
Com Déu mana, i convertir el retiro en un...
Les entitats,
en un teatre... Tot.
Ara, mira, jo et deia que hi ha dues felicitats perquè, per exemple, la Carme Artigas, que tenim, tenim dos grans presidents i dues grans juntes, i amb això tenim molta sort. Clar, la Carme porta molt de temps. La Carme Artigas és una persona, doncs, que, junt amb el seu equip, ha hagut de passar de tots colors també al Prado i sap moure's, forma part de la Federació d'Ateneus...
Com us recordareu aquella nit gloriosa de ple municipal amb Miquel Forns, alcalde, i Isaac Bielsa... clamant en veu alta, si us plau, la Fundació del Prado, acabem-ho, matem-ho això d'una vegada.
Vicenç, 1 de febrer,
sí,
per
ja
què no s'ha liquidat
encara
la Fundació
no
del Prado?
Ja
és que clar, és que és molt gros.
I la teula aquella, i tota aquella història
jo he sentit
totes
dir...
les penes que han passat les entitats.
Bueno, clar, ara... jo he sentit dir a la regidora Tubau, no, que també li va tocar el tema del Prado el mandat passat, em deia, Mònica, jo em passava nit sense dormir, quan plovia, jo em passava nit sense dormir, pensant en què passaria el dia següent amb el Prado. En qualsevol cas, aquesta entitat que ho ha passat molt malament ha aconseguit recursos. Ara té 100.000 euros, però, escolta'm, jo, és que al final les coses les vull dir pel seu nom. Aquests 100.000 euros que tindrà de la Diputació de Barcelona amb una subvenció, es tindrà perquè la Carme Artigas ha estat especialment insistent en demanar-li a l'Ajuntament, al regidor Salmerón, que fes el favor de demanar aquesta subvenció. El retiro s'ha quedat fora perquè era també un moment de canvi, perquè no té el becil, i perquè no hi ha el capteniment d'intentar aconseguir tots els recursos externs per Sitges. I a mi això em neguiteja molt, també. És a dir, aquests trens que han passat, afortunadament de Next Generation i de recursos europeus ni continuarà ben, però n'hem perdut moltes d'oportunitats en aquest mandat, de diners, en qualsevol dels àmbits que vulguis. El patrimoni, el turisme, la sostenibilitat... No, ara tenim aquests recursos, teòricament, del projecte del patronat, però és que no hem fet res amb el patronat encara. És que el patronat va començar el mandat i estava comprat, 3 anys i 9 mesos i no hem fet res amb el patronat. I mira tu, escolta'm, prou de pandèmies i de contextos complicats, perquè les pandèmies ho han sigut per tothom. Jo, com a presidenta del Consell Comarcal, he anat a inaugurar teatres a 6 quilòmetres de distància. I, clar, o sigui, si uns poden, per què nosaltres no hem
pogut? L'Ajuntament de Ribes a les Roquetes?
Per exemple. Exactament. I a més em va fer molta gràcia perquè amb un ministre que va venir a la inauguració deia, a més a més no he posat ni un euro aquí, vull dir, clar, s'obre això, saps? Vull dir que... Però bueno, això ja és un parèntesi de broma, però Vicenç, és que és una llàstima, perquè és que Sitges continua sent un lloc meravellós, Sitges continua sent un lloc ple d'oportunitats. Ara haguéssim pogut tenir recursos per tirar endavant moltes coses i no serà així.
Perquè per tancar aquest assumpte de l'efervescència inicial del projecte del retiro, d'aquella reunió que el president del retiro i la seva junta va tenir amb els grups polítics per presentar-los el projecte, d'allò amb ara, al retiro se li pot garantir alguna cosa?
Al retiro se li ha de garantir, sobretot, una cosa molt important, que és l'acompanyament. Al retiro se l'ha d'acompanyar, igual que el Prado, és a dir, l'acompanyament, i que quan nosaltres ens relacionem amb les altres administracions tinguem sempre present que quan hi ha una convocatòria de recuperació patrimonial, de preservació del que sigui, pensem en que tenim un lloc que vol fer una operació de renovació molt valuosa des del punt de vista arquitectònic, perquè nosaltres ho veiem així, però a més també des del punt de vista social. De moment, acompanyament, i de moment planificació i previsió per veure què es pot fer des del punt de vista econòmic. És evident que l'Ajuntament no pot pagar en aquests moments tots els diners que necessita el retiro. El retiro segurament necessita, o crec segurament que hauria de planificar, potser seria una solució per etapes, tota aquesta execució de la reforma, però en qualsevol cas el que no es pot fer és anar a parlar-hi quan ens estem ofegant, quan l'aigua arriba al coll. No, és a dir, tu has de tenir una relació diària, fluida, permanent, per tenir el pols de com estan anant les coses. No que les coses petin quan la crisi és pràcticament ja insalvable, no? I aquesta ha estat la dinàmica del govern. Parlem dels temes quan són crisi. Seria fantàstic que no haguéssim hagut de parlar del Prado i del retiro. Bueno, sobretot del retiro, no? Seria fantàstic, perquè això voldria dir que hi ha una dinàmica i que parlem de projectes nous. A mi em fa molta tristesa que no hi hagi cine al retiro. Ara jo amb el Franxo li dic, ostres, és que el del cinema s'ha de recuperar, perquè és que és una sala centenària i és que, no sé, hem de treballar i ens hem d'arremangar i parlar tant com sigui possible. I crec que una de les solucions també és buscar complicitats externes a la cosa pública, que és un camí que crec que s'ha de treballar i explorar.
10:39. Ahir o abans d'ahir, el Consell Comarcal del Garraf, aquesta reunió del pacte i aquesta proposta del proper diumenge de fer una marxa lenta per demanar, i no sé si vostès ens escoltaven des de casa, em deia, la gratuïtat de l'autopista per als usuaris recurrents.
Exacte.
Esclar, d'entrada, i a partir, bé, no, a partir de res, a partir de l'històric dels esdeveniments, algú creu que es pot aconseguir la gratuïtat?
No són tants diners, eh?
No?
No estem demanant el rescat. El rescat sí que són molts diners.
Sí, no.
Però tenint en compte el que s'ha fet en d'altres llocs del país, bé, alguna cosa s'ha de fer, Vicenç, perquè és que no pot ser. És a dir, el que està clar és que cada vegada que passa, és a dir, cada mes que passa, s'evidencia més el greuge que suposa pel desenvolupament d'aquest territori i per les condicions, no només si parlem des del punt de vista d'activitat econòmica, és que des del punt de vista dels treballadors tenim un greuge.
De fet, venen a dir, si es ven com un gran què un descompte a partir del mes de març del 50% per recurrents, doncs home, acabem-hi de posar l'altre 50%.
Exacte, exactament.
Això?
És això, tal qual ho has dit ara. I sobretot aquí també s'ha hagut molt de greu, eh? Jo perquè, clar, el Penedès Marítim m'he incorporat des que soc presidenta del Consell Comarcal, però, ostres, un territori que ha tingut la capacitat de posar-se d'acord, no?, i de no ser cridaner, de seure a parlar i a negociar, no?, i de tenir la capacitat de no pensar en objectius partidistes i que governs de colors diferents hagin arribat al consens. Ara, aquesta última vegada, el Departament de Territori ens ha tractat molt malament, perquè hi va haver una operació mediàtica del nou conseller a finals d'any, que va anar al Vendrell. Aquella reunió s'havia de fer a Vilanova, al Consell Comarcal, però de cop va haver un canvi de guió i se'n van anar a fer-ne al Vendrell. La taula de mobilitat va anunciar la gratuïtat del tram sud, d'aquell ramal, i l'augment del 40 al 50, en aquell moment vam dir, bueno, doncs... Però clar, després d'arribar el 1 de gener, ningú truca a la porta de ningú membre del pacte per informar-li, mira, pujarà tant el peatge.
Sí.
I el pitjor és que ahir van intentar fer una operació, no sé molt bé amb quina estratègia, a mi no em va semblar gens intel·ligent perquè encara van enfadar més els membres.
Sí, gairebé allò fent-lo coincidir amb la reunió, no?
Clar, fan una difusió d'un comunicat dient, ho posarem en marxa, home.
El 2 de març, o el 3 de març.
I vosaltres creieu que no requeria això que algú truqués a qui sigui, eh? Al Jaume Cassanyes, a la Olga Arnau, a la presidenta del Consell Comarcal, a qui sigui, m'és igual.
Ningú va trucar ningú.
No ho sé, Vicenç, nosaltres és evident que el que no podem fer com a representants públics és dir que estem treballant, perquè sí que s'hi treballa, però que no hi hagi cap resultat de res. Aleshores, la sensació de presa de pèl és la que mai ningú vol tenir, no? I una mica és el que ha passat en aquests últims temps amb el tema de la C-32.
Dins aquesta negociació, perquè tampoc sabem on va quedar una altra de les peticions, que és la dels treballadors de cap de setmana, que queden fora de qualsevol descompte.
No, en aquest cas la recurrència es demana pels 7 dies de la setmana.
Sí,
clar, perquè ahir, per exemple, una de les coses que era molt reveladora, no? Ahir teníem el gerent del Consorci de Sanitari Penedès Garraf, és a dir, clar, el problema que hi ha a nivell de país amb el tema dels treballadors sanitaris, aquí s'hi afegeix el fet que nosaltres no som atractius per a que vinguin a treballar metges, infermeres, infermers, perquè és molt car venir a treballar a Sant Pere de Ribes. I el Consorci té un problema amb això. O sigui, clar, és que no ens ho podem permetre de cap manera. És que això suposa que hi hagi, bé, doncs, serveis essencials com la salut que se'n vegin ressentits, a més de la crisi que hi ha a tot el país, no? Per tant, hem de trobar una solució ràpida a tota aquesta qüestió.
Ah, per tots aquells treballadors que van a Camils o a Sant Antoni, túnels amunt, túnels avall...
Clar, això és un 10% molt elevat de diners si l'has de treure cada mes de la teva nòmina. És que, clar, és que estem parlant de... Bé, si hi ha recurrència ara són menys, però és que val gairebé 8 euros el peatge en aquests moments. És que, clar, és una barbaritat.
I teniu esperança amb això?
Mira, no ho sé, ara era un bon moment. Ara, just ara s'ha anunciat l'acord de pressupostos, no? No s'ha de perdre mai. els responsables públics no podem perdre mai l'esperança.
Sé que algun dia arribarà, perquè ha fet 31 anys de l'autopista.
Exacte.
O sigui, que en algun moment
jo
altre,
recordo, veuràs... fixa't tu, que recordo quan aquí, bueno, aquí no, però al carrer Sant Honorat parlàvem de quan s'inaugurava l'autopista, doncs d'això fa, efectivament, com dius, Vicenç. No podem, és que no ens podem permetre perdre l'esperança i continuar insistint, i per tant ara no és plat de gust de ningú, a ningú li ve de gust el diumenge a les 5 de la tarda fer una marxa lenta, t'asseguro que a mi no em ve gens de gust, que se m'acudeixen moltíssimes altres coses, però és que ho hem de fer. I tenim clar que si això no serveix per res, doncs anirem a Barcelona a fer una altra marxa i a fer una altra mobilització, i si després d'aquesta doncs tampoc serveix de res, doncs ja veurem què fem, però alguna cosa hem de fer, està clar. És que no tenim un altre camí.
Sobre les platges. I ahir que saludàvem el portaveu de UPSC, Luis Miguel García ens deia en veu alta que entenia que, com en el seu moment el Gremi d'Hostaleria va manifestar, alguna cosa o altra s'havia de fer després de molt de temps sense no actuar davant de les platges.
És que fa...
I aleshores hem de suposar que en algun moment coincidirà, no sé si dir, aquesta petició amb una, no sé si una necessitat preelectoral o un cert missatge que tornarem a escoltar de fer alguna cosa a les platges. Parlava d'un projecte que hi ha pendent, que potser es presentarà.
No? Mira, Vicenç, jo ric per no plorar, de veritat t'ho dic, perquè clar, és que fa llàstima tot això, perquè aquesta també és un altre exemple molt clar d'allò de la, ni la carn ni el peix, no? És a dir, clar, aquest govern és que és un despropòsit, és que clar, uns pensen una cosa, els altres pensen l'altra, si és dilluns ho veiem d'una manera, si és dimarts ho veiem d'una altra, al final aquí ha guanyat la voluntat de no fer res a les platges de Sitges. Això sí, continuem abocant-hi des del pressupost moltíssims diners perquè els serveis siguin els que cal, ja està bé, però ho dèiem també, és a dir, no sé per què nassos posem tants diners al servei si no hi haurà pràcticament sorra, és igual, en qualsevol cas, l'altre dia allò com per art de màgia, van fer una pregunta d'una situació que ha passat al port d'Aiguadols, una regata que no es va poder fer, no podien sortir els vaixells. Per què? Perquè hi ha sorra i el port d'Aiguadols s'ha de dragar. I a mi em va fer molta il·lusió quan vaig sentir el regidor escolar dir no, és que ja estem parlant i dragarem el port d'Aiguadols. Molt bé. Ara, aquella sorra, on la portarem? És que és igual, és que és el dia de la marmota, això, Vicenç. Sitges necessita sorra. I hi ha maneres de portar sorra a les platges de Sitges sense tenir perjudicis importants per la sostenibilitat, per la biodiversitat, pel fons marí i tots aquests arguments que s'han utilitzat. Perquè és que una vegada més no han sustentat en res sòlid l'argument pel qual hem tingut aquesta desgràcia de platges aquests últims anys. És que el que ha passat ha sigut tremendo. No podem oblidar-ho i el que estem fent és normalitzar situacions que no podem normalitzar de cap manera. Tu no pots dir que estàs treballant per una destinació turística de qualitat i el teu principal actiu, que és la platja, que és la sorra, no el cuidis. No hem portat sorra a les platges. Ara què? Ara què farem? Ja m'agrada això que diu el primer tinent d'alcalde, que a mi no m'ho ha explicat, però què està dient ara el primer tinent d'alcalde? Què farem? No sé, vull dir, és que de veritat prou de prendre el número ja a tothom. És a dir, s'ha de ser valent. I escolta'm, si el PSC considerava que s'ha de portar platja a la sorra, s'ha de portar sorra a les platges, doncs escolta'm, ho fas? O si no surts del govern, o si no... Clar, això no pot ser. I el propi Guillem Escolar, que crec que també ha sigut víctima, és a dir, jo crec que Guillem Escolar l'han posat en una... O sigui, a la boca del llop. I jo crec que Guillem Escolar volia portar sorra a les platges, el que passa que no l'han deixat. Vull dir, és que...
Creieu?
I tant! Guillem Escolar, amb un altre govern, hagués conduït la draga, jo crec. Això ja t'ho dic jo, Vicenç. No, si és que m'és igual, és que arriba un moment que ja dic...
No.
És que...
T'he dit així.
És que, clar... El que passa és que és una persona que ha volgut respectar, no?, els codis doncs, dels pactes de govern, institucionals...
Que també té lògica.
Clar, i jo a vegades he parlat amb el Guillem, dic, però Guillem, tu te'n dones compte del que estàs fent? I clar, hi ha moments, evidentment no parlaré de cap conversa a nivell confidencial, però és que és evident que això s'hagués hagut de fer i s'hagués pogut fer i que la voluntat era una altra. I aquí tothom, és a dir, tothom ha sigut víctima com de tothom, no?, en aquest govern. És a dir, bueno, ara tu et deixo fer això, però llavors tu no faràs això. I ara tu si fas això, jo no faré això. I jo crec que s'han passat el mandat així a mi. A vegades que penso, m'hagués agradat veure per un forat les reunions de govern. És que no és normal, Vicenç, no és lògic. No és lògic el que ha passat. perquè en privat, no et poden dir en privat si s'ha de portar sorra i després fer exactament tot el contrari.
En qualsevol cas, qui vingui ho tindrà tan fàcil per dir en veu alta que torni la draga?
És que s'ha de dir. De la mateixa manera que qui arribi, el primer dia que estigui governant, a mi si em toqués jo diria, Sitges no està net. La via pública de Sitges necessita un sacseig. És que és negar l'evidència, no? L'altre dia d'això em parlava amb l'alcalde Trias, jo, a Girona. És que s'han de dir les coses pel seu nom. És que hi ha un gruix important de gent de Sitges que diu que aquest poble està net, que hem sigut capaços de cuidar com es mereix la via pública. Jo, en aquests moments, no sé dir-te si 8 o 9 milions d'euros, o 10, o els que siguin, són prous o no són prous per tenir cura de la via pública.
Està bon per fer aquella pregunta de, en algun moment de la història recent, Sitges està net?
No ho sé, però és que... quina cosa més important té un municipi que viu... Primera, per nosaltres, els que vivim cada dia, que si ens agrada estar endreçats, nets i polits, doncs ens mereixem tenir el poble net. Però quina cosa més important hi ha en un municipi com Sitges, que viu, sobretot, de la seva imatge, que tenia en perfecte estat de revista la via pública? Quina cosa més important hi ha? A mi no sé que m'acudeix cap. Doncs, noi, jo no he vist molt brio en aquest sentit, No l'he vist. Bueno, jo hi crec que... podria fer una plataforma a la que s'entenís bastanta més gent,
Li tocarà qui vingui o nou contracte de la neteja.
Exacte.
10:50. Mònica Gallardo, gràcies.
A vosaltres.